Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
La pacificació de l'entorn de l'escola Enric Casassa serà una realitat al pròxim mandat. Aquesta era una de les promeses del govern municipal en funcions. Avui, malgrat la pluja, han arrencat les obres per convertir dos trams dels carrers Les Paus i Llobet en vies de plataforma única. És a dir, perquè passin a ser de prioritat per a vianants. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic en funcions, ha parlat així de l'actuació.
I per altra banda, dintre d'això està la reurbanització de Les Paus i Llobet, que és un pas més. Es va fer fa temps al carrer de les Comèdies, es va fer la part alta del carrer de les Paus, tocar entre Arimon i Llobet, i ara continuem amb aquests dos trossos que són tocant l'escola Enric Casassas i que és potser la que més llorgeix de tota la zona del barri.
Els treballs tenen un cost de 200.000 euros, seran una realitat en 5 mesos i van acompanyats del canvi de sentit de 8 carrers per limitar el pas de vehicles al sector Centre Creueta. L'alcalde de Sabadell en funcions, Matías Serracant, confia que la major part dels projectes engegats durant aquest mandat puguin tenir continuïtat amb el nou govern. Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Serracant ha fet balanç avui dels últims 4 anys a l'executiu. Entre les reflexions que ha traslladat al Batlle Sabadellenc, destaca que el nou govern arribarà a l'Ajuntament amb una situació econòmica excepcional i una administració més moderna. Serracant també ha posat especial èmfasi en que l'executiu en funcions ha lluitat durant anys, els últims 4 anys, contra l'ombra del Mercuri.
I en esports, molta atenció, perquè Pablo Becerril acaba de fer un comunicat al seu compte de Twitter anunciant que no continuarà entrenant al filial del centre d'esports.
En un llarg i dur escrit, el ja exentrenador del Sabadell B ha denunciat que no s'han complert un seguit de promeses, sempre segons la seva versió. Becerril assegura que se li deuen 7 mesos del sou i que el club li va exigir que se'l rebaixés un 50% de cara a la temporada que ve.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 11 de juny, amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Mateix a Sabadell, amb un temps plujós, aigua que cau, cel tapat. Volem saber quina és la previsió per les pròximes hores i per això li demanem en el Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. La precipitació continuarà la resta de la jornada i se n'espera a qualsevol punt del territori, principalment al litoral i prelitoral nord i central, i al Pirineu i al Prepirineu. A les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre serà on la probabilitat serà més baixa i es podrà obrir lleugerament el cel. La precipitació serà feble i en general acumularà quantitats poc abundants. Aquesta situació meteorològica és a causa d'una baixa pressió situada a França que manté la inestabilitat, però que s'allunyarà de cara a demà. Per tant, demà s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat i s'espera una jornada estable, sense risc de precipitació. Al matí hi haurà alguns núvols baixos al litoral i a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment mig ennuvolat. La temperatura al centre del dia serà més alta i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Moment ara de fixar-nos en com s'està circulant per les carreteres que ens queden més a prop de la ciutat de Sabadell. Per exemple, donem un cop d'ull a l'AP7 i veiem que en sentit sud hi ha 6 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de Barberà del Vallès. També aquests mateixos 6 quilòmetres es repeteixen cap al nord en aquesta via a l'alçada de Sant Cugat. I al Papiol trobareu problemes a l'enllaç amb la B23. Si mirem cap a la B30, veurem que hi ha 5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord a Sant Cerdanyola del Vallès. En canvi, només un i mig anant cap a sud, a Barberà. Cap a la C58, problemes en direcció a Barcelona. Detectem tres punts, Sant Quirze, Ripollet i Montcada i Reixac. I al revés, venint cap a Sabadell, en trobem a l'alçada de Ripollet. Problemes també, com sol ser habitual en aquests dies de pluja, en els accessos a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa al nus de la Trinitat com, sobretot, a la ronda litoral. L'ordenació i la pacificació del sector Centre Creueta serà una realitat d'aquí uns mesos. Avui han arrencat les actuacions per convertir en una àrea de pas preferent per vianants els carrers Les Paus i Llobet. A banda, també es canviarà el sentit de 8 carrers del barri per evitar els cotxes que circulen de pas o bé a la recerca d'aparcament.
Els treballs començaran primer a la zona del carrer Les Paus i quan acabi el curs escolar es concentraran a l'àrea del carrer Llobet i als voltants de l'escola Enric Casasses. Les actuacions tindran una durada de 5 mesos i un cost de 200.000 euros. El regidor d'Espai Públic en funcions, Xavi Guerrero, en repassa les afectacions.
Llavors, això, la idea de durada són ben bé 5 mesos, durant els quals hi haurà, haurem d'afectar diferents moments la cruïda amb el carrer de la Salut o amb el carrer Les Paus Jovet o fins i tot a baix amb la Font Nova, però que ja s'ha parlat amb els veïns i que saben les afectacions que tindran i com podran accedir als seus habitatges en cada moment.
L'actuació en aquesta zona s'aprofitarà també per treballar en un canvi de sentit de circulació en una vuitena de carrers del barri. D'aquesta manera es vol evitar que els conductors facin servir aquesta zona com a espai de drecera o a la recerca d'aparcament.
Sí, sí, abans hi havia un circuit així una mica pervers, que passaves pel carrer Illa, entraves pel carrer Llobet, llavors anaves a buscar el carrer Doctor Xercamins i aconseguies travessar d'una banda del centre a l'altra sense passar ni per la Gran Via ni per la Via Massaguer. Aquests circuits quedaran anul·lats. Evidentment hi ha carrers que són de comunicació, el carrer Salut o el carrer Creueta, però el carrer Sant Honorat, el carrer Sant Francesc, tots aquests carrers acabaran sent carrers que només hi circularan els veïns, perquè els altres, els que no són veïns del barri, no tindrem cap interès en circular.
Els canvis en aquesta zona del centre estaven a punt per aplicar-se l'any 2016, però quan es van presentar en una reunió al casal Pere IV, un grup de veïns s'hi van oposar i l'Ajuntament va decidir aturar-ho i repensar-s'ho. Ara, però, les actuacions estan a punt i ho fan amb alguns canvis respecte a la proposta inicial.
I ho fa de manera descafeinada respecte al que es considera el grup de veïns que va impulsar la pacificació de la zona Centre Creueta. Un d'ells, el Màrius Navazo, ha passat avui pel programa al matí i ha assegurat que lamenten que l'Ajuntament hagi volgut fer els canvis a través d'obres, quan hi havia l'opció de fer-ho sense gastar-se tants diners i sense aixecar els carrers.
La nostra idea era els carrers han de ser un espai habitable, per tant hi hem de posar quelcom que els faci habitables. Posem un banc travessat a la calçada, pintem la calçada de colorins, esborrem els stops, els passos de vianants, les fletxes direccionals, tot això que sembla com una carretera nacional en petit dintre de ciutat, ho hem d'esborrar, ho hem de transformar en unes catifes de colors de topos, de franges, o no pintar gaire, o posar jardineres, un sorral, un banc, tot això que de cop ens ho transforma.
Sobre l'altra actuació que va lligada a la pacificació de Les Paus Llobet amb el canvi de sentit de carrers, Navazo creu que no s'han tingut en compte les propostes dels veïns que permetien, fins i tot, generar algunes places pel barri.
Nosaltres volíem un sentit de circulació que ens permetessin crear trossos de carrers on no hi passessin cotxes. Mirar aquells trossos de barri, aquells trossos de carrers on no hi ha garatges, que n'hi ha alguns, i allà crear com unes placetes, diguéssim, com uns espais estrictament peatonals. Aquest objectiu s'ha abandonat. Diguéssim que en la nostra proposta inicial hi havia que el carrer Llobet davant de l'escola és un tram sense garatges que podia ser sempre estrictament peatonal, sense que hagués de passar mai cap cotxe.
Malgrat les recances sobre el projecte, Navazo s'ha felicitat que el govern quadripartit hagi complert la promesa de pacificar el barri Centre Creueta abans d'acabar el mandat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Tota la feina feta aquests 4 anys pel govern quadripartit està en joc a partir de la investidura de Marta Ferrés com a alcaldessa aquest dissabte. Així ho ha expressat avui l'alcalde en funcions, Matías Serracant, malgrat confiar que la majoria dels projectes impulsats prosperaran. De fet, el líder de la Crida assegura que en aquest mandat s'ha planificat i dibuixat la ciutat del futur i espera que l'executiu de PSC i Podemos agafin el relleu.
Des de projectes com la DUSI i plans de diferent naturalesa, com l'habitatge o el del Ripoll o les biblioteques, s'hauran de desplegar en els pròxims anys. Això significa que estan en mans del nou govern per mantenir aquest llegat o tirar-lo enrere. Serracant vol que ser optimista i confia que la ciutat els pugui arribar a veure complerts.
La majoria d'ells jo crec que tenen una inèrcia i formen part d'aquells principis bàsics que entenem que no seran canviats, sigui qui sigui l'alcalde, sigui qui sigui el govern de la ciutat, perquè reflecteixen el treball fet, un treball fet colze a colze amb la part tècnica de l'Ajuntament, amb la part política i també en molts dels casos també amb una part ciutadana. Sens dubte els governs tenen la capacitat d'aturar, òbviament, però entenem que és de sentit comú que la majoria del que us he exposat forma part doncs dels reptes que té la ciutat.
L'alcaldable en funcions també insisteix que la diferència entre l'Ajuntament de fa 4 anys i el d'ara. En aquest mandat, recorda, l'administració s'ha reestructurat i s'ha dotat d'un contingut que diu no tenia.
Tenim una ciutat plena de projectes, tenim una ciutat plena de projectes i un ajuntament molt més preparat i també amb una elevada capacitat de finançament. En síntesi, nosaltres valorem molt positivament aquesta feina feta per tot aquest pòsit que deixa de futur dibuixat, preparat i la institució que avui tenim a l'Ajuntament de Sabadell és una institució molt més preparada i amb més capacitat de finançament.
Sarracan ha enumerat tots els projectes impulsats per aquests 4 anys i ha admès que molt probablement no els han sabut explicar a la ciutadania com caldria.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Sabadell per les escoles Bressol ascendeix a 4,2 milions d'euros. Aquesta és la quantitat que el govern català ha deixat de pagar al consistori per les places de llars d'infants municipals. Uns diners que l'administració local ha reclamat a través d'un contenciós que de moment no s'ha resolt.
El tinent d'alcalde i regidor d'Educació en funcions, Joan Berlanga, ha explicat que a l'espera d'una resolució, l'Ajuntament continua assumint la meitat del cost de les places públiques de les escoles Bressol. La Generalitat va deixar de pagar part compromesa al·legant dificultats econòmiques per la crisi. Joan Berlanga.
Quan es van crear les escoles Bressol es parlava d'una finançació d'un terç les famílies, un terç la Generalitat i un terç l'Ajuntament, no? I en aquest cas doncs, la Generalitat no està complint el seu terç. Nosaltres hem optat per no incrementar el sou de les famílies, però l'Ajuntament està pagant més del 50% del cost de les escoles Bressol, que és superior als 4 milions a l'any, en el qual doncs, una part li correspon a la Generalitat i en aquests moments doncs, no està assumint i seria convenient doncs, que ho pogués fer-ho.
Però aquests deutes superiors als 4 milions d'euros no són l'únic flanc que hi ha obert a les escoles Bressol, ja siguin públiques, concertades o privades. El seu personal s'està mobilitzant en contra del conveni del sector que volen signar alguns sindicats perquè consideren que van contra dels seus interessos. Berlanga considera també que totes són legítimes les reivindicacions de mestres i educadores, però recorda que l'Ajuntament està pagant per sobre del conveni.
En el món de les professionals de les escoles Bressol tenen un conveni que realment és unes condicions molt, molt dolentes i aquest col·lectiu s'està mobilitzant per millorar les seves condicions.
Al marge d'aquesta demanda, el consistori continua apostant per la millora d'aquests equipaments. De fet, l'escola Bressol Municipal Creu Alta acaba d'estrenar un sistema de climatització de bioaire que permet estalviar fins a un 80% d'energia en un aparell d'aire condicionat convencional. Així mateix, s'han instal·lat umbracles de fusta nous al pati de la guarderia i s'ha millorat l'aïllament de la teulada per controlar la temperatura dins de les aules. Tot plegat ha suposat una inversió de 52.000 euros.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Si les condicions meteorològiques es mantenen com fins ara, és a dir, ambient sec i altes temperatures, la plaga de mosquit tigre es farà notar a la ciutat. I és que, com explica el programa al matí, la cap de Protecció de la Salut de l'Ajuntament de Sabadell, Mireia Roca, aquest animal ja s'ha estabilitzat a casa nostra.
El mosquit tigre té una presència estable en el municipi de Sabadell i a pràcticament tots els municipis i comarques del litoral català. I, per tant, el que hem de posar en marxa cap a aquesta època són una sèrie de mesures que ens ajudaran a evitar la seva proliferació i el seu efecte.
En canvi, a l'est, al nord del país, no pateix la molèstia d'aquest insecte.
Així és, Pau. Pel que fa a les mesures, cal evitar les petites acumulacions d'aigua. Roca n'explica el perquè.
El seu cicle dura aproximadament uns 10 dies, per tant hem d'evitar aquest estancament que es perllongui més enllà d'aquests 10 dies. Quines mesures de prevenció hem de tenir i adreçades a la ciutadania en general i per tant mesures en les pròpies vivendes, en els jardins? Doncs, per exemple, hem de buidar i posar sota cobert objectes i contenidors que es puguin afavorir l'acumulació d'aigua, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals, animals.
També hem de retirar les bases dels testos de les plantes i evitar que les desaigües quedin taponats. El radi d'acció del mosquit tigre és de 400 metres i es queda a la vora de les aigües estancades on creixen les larves. Al final de l'estiu, els mosquits tigre adults moren, però els seus ous aguanten les condicions de l'hivern i al final de la primavera desclouen amb la pujada de la temperatura. Poden ser transmissors de malalties, però ara també se'ls pot combatre amb aplicacions com APP Mosquit Alert.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La cursa solidària Sabadell Corre pels Nens recapta 31.400 euros pel projecte Donem Aire, donem vida als pacients amb fibrosi quística del Parc Taulí. Amb aquests diners i d'altres aportacions, l'Hospital de Sabadell posarà en marxa una unitat i un laboratori dedicat a la fibrosi quística, pioner a tot l'estat.
Des de fa 4 anys, l'entitat Bailaré a la Vida i l'associació esportiva Corre pels Nens mobilitzen milers de persones al voltant d'una prova solidària que sempre ha tingut una finalitat benèfica per finançar serveis de pediatria del Taulí. Enguany, el passat 5 de maig, més de 5.200 inscrits van participar en aquesta prova i van recaptar 31.400 euros que serviran per un projecte de fibrosi quística. La doctora Montserrat Bosque, cap del grup de recerca de malalties minoritàries de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, avisa que l'equip de recerca del projecte ja ha començat a treballar.
Els organitzadors van endavant, no? Que ja l'equip d'investigació del doctor Calvet, format doncs, sobretot per la Maria José Ramírez i per Sergio Lario, doncs ja tenen muntada la tècnica i han començat a produir els primers organoides, que no han sigut aquesta vegada per fibrosi quística, sinó que han sigut d'estómac per Helicobacter pylori, però la tècnica és la mateixa perquè l'estirpe celular és la mateixa i la feina, com si diguéssim, de recerca ja està feta.
L'organització sencera i també els responsables del centre sanitari s'han felicitat per les xifres d'enguany, però Maite Fruitós, de l'associació Bailaré de Vida, alerta que potser és l'últim any.
És molt gran, no? Aleshores, si realment trobem una causa que s'ho val, es pot valorar, però d'entrada estem pensant en descansar. I que tampoc passaria si hi hagués una pausa d'un any, per exemple. Aleshores, no sabem, per la nostra part, no sabem. Així que no voldríem dir res en aquests moments.
Pels membres de l'organització, aquestes proves solidàries són moltes hores de feina i consideren que potser cal fer una aturada, si bé encara no han decidit el que faran.
Notícies de la ciutat i la comarca que repassem de manera més breu. El racó del Campanar acull demà una pantalla gegant perquè els sabadellencs puguin seguir en directe la que es preveu sigui l'última jornada del judici del procés.
Una pantalla que s'instal·larà a Sabadell per la Independència, la delegació local de l'ANC. Estarà disponible a partir de les 10 del matí i fins que s'acabi la jornada al Tribunal Suprem, durant la qual els acusats podran fer seu el al·legat final. Alhora, Sabadell per la Independència és una de les entitats promotores d'una concentració per demà a les 8 del vespre per tornar a demanar l'alliberament dels presos independentistes.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones acusades de furtar roba i sabates en diverses botigues de Terrassa.
Els lladres, 2 homes i 2 dones d'entre 19 i 22 anys, s'haurien robat fins a 400 peces de roba i sabates valorades en 13.000 euros. Els joves veïns del municipi van ser localitzats en un habitatge que havien ocupat juntament amb 5 persones més. Per això també se'ls acusa d'ocupació il·legal de domicili i defraudació del fluid elèctric. Els 4 detinguts amb antecedents per delictes similars han quedat en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars.
I els bombers actuen en 3 incendis a Sabadell.
El primer, al carrer Valira Alta. En aquest punt van cremar 500 metres quadrats de matolls per causes que encara es desconeixen. També el Passeig Comerç va cremar parcialment un contenidor de reciclatge i per últim, aquesta matinada al carrer Vallirana, la part davantera d'un turisme estacionat ha resultat calcinada. De moment se'n desconeixen els motius.
I l'ONCE ha repartit 100.000 euros a Sant Quirze del Vallès.
El venedor d'un quiosc situat al carrer Pintor Vilapuig del municipi ha venut el cupó premiat corresponent al sorteig del cuponazo de divendres passat. Es tracta d'un segon premi dotat amb 100.000 euros.
L'espia de Mahler amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler, l'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en dos carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado, aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al polen és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres, a 2:15.
Ràdio Sabadell. El peu de la notícia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Repassem també notícies d'àmbit més general. El lletrat de Sánchez Rull Turull, Jordi Pina, diu que no va haver-hi alçament sinó manifestacions i que cal protestar contra decisions judicials.
L'advocat defensor carrega contra la teoria del fiscal i diu que cap acusat movia els fils de més de 2 milions de persones que van votar l'1 d'octubre. De la seva banda, el lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha criticat i ha parlat de causa general contra l'independentisme i ha remarcat que s'està perseguint una ideologia. Andreu Van den Einde ha assegurat que aquesta manera de fer treu credibilitat a les acusacions.
Esa violencia, esa supuesta violencia, esos actos que contamos con los dedos de la mano, están desconectados de la dinámica, están desconectados desde cualquier título de imputación que no sea la conditio sine qua non más burda de la actuación de mis clientes. La tesis de la violencia, por lo tanto, al final se construye como una falacia.
Així mateix, també ha carregat contra la manera en què s'ha fet la investigació partint d'uns atestats de la Guàrdia Civil que considera parcials.
I la Fiscalia rebutja que Oriol Junqueras agafi l'acta d'eurodiputat i alega que això suposaria aturar el procediment judicial.
El Ministeri Públic apunta que recollir l'acta el 17 de juny requeriria demanar un suplicatori i que el procediment és diferent del del Congrés. En aquest sentit, alega que seria una intromissió tan indeguda com inadmissible en l'exercici de la funció de jutjar.
I el Tribunal Suprem autoritza Joaquim Forn a sortir de la presó i anar a la Ajuntament de Barcelona els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió com a regidor de Junts per Catalunya.
El Tribunal, però, ordena que el mateix dissabte, després del ple de Constitució, retorni a Soto del Real i li nega que pugui fer més enllà dels tràmits per prendre possessió el dia 15. La Fiscalia s'havia de posicionar a favor de permetre la sortida, però demana que se'l suspengui com a regidor d'acord amb l'article 384 bis.
I Pedro Sánchez i Pablo Iglesias coincideixen en la necessitat d'un govern de cooperació, però no s'ha concretat l'entrada de Podem al futur executiu, tal com reclamava el secretari general de la formació morada.
El líder del partit ha assegurat després de la trobada d'hora i mitja que han mantingut amb el cap de l'executiu en funcions que el més important són els continguts i no qui forma part del futur govern. Després d'aquesta reunió, el president en funcions es reunirà també aquesta mateixa tarda i s'ha reunit, de fet, amb el líder del PP Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera.
Moment ara que ens centrem en els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pablo Becerril ha fet fa uns minuts un comunicat al seu compte de Twitter anunciant que no continuarà entrenant al filial del centre d'esports. És un llarg i dur escrit on el ja exentrenador del Sabadell ve ha denunciat que no s'han complert un seguit de promeses. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. I Becerril assegura que se li deuen 7 mesos del seu sou i que el club li va exigir que se'l rebaixés un 50% de cara a la temporada que ve, a més d'informar que la plantilla no rebria cap mena de salari. Malgrat tot, apunta que els motius de la seva sortida no són econòmics, sinó, diu literalment, per falta de respecte, consideració i valoració. Becerril ha parlat fa uns moments amb Ràdio Sabadell.
Va fer una oferta del 50% per continuar. Òbviament li vam dir que em semblava que era una estratègia perquè fóssim nosaltres els que diguéssim que no, perquè òbviament si la viabilitat del club depèn de d'uns quants euros nostres, doncs entendrem malament. Em va comunicar que no, que no era la voluntat que no seguíssim, sinó tot el contrari, però que això és el que hi havia. Va demanar una reunió amb la direcció general i, bueno, se'm va comunicar que aquesta oferta no sabien d'on sortia perquè ningú havia autoritzat a ningú a fer cap oferta a ningú, incloent a nosaltres.
Becerril ha continuat denunciant un seguit de fets que han dificultat molt la temporada de l'equip, agraint, això sí, la tasca dels seus jugadors.
S'ha vist mitigat aquesta duresa per el grup de jugadors que tant jo com el club ha tingut la sort de tenir, que han fet que el dia a dia sigui bastant factible dur-lo a terme, però sí, bueno, nosaltres fa 4 mesos que pràcticament ens entrenem en solitari a tots els nivells, a nivell de material, a nivell de recursos humans, a nivell de jugadors, a nivell de comunicació. Nosaltres pràcticament portem des del gener abandonats a l'Olímpia fins al punt de que algun dia hem arribat a entrenar i no hi havia camp i ningú ens havia comunicat.
El filial Arlequinat, recordem, no va tenir problemes al final per acabar aconseguint la salvació a segona catalana.
I el Sant Nicolau repeteix història per tercer cop consecutiu. Fa 2 anys va descendir des de Lliga EB als despatxos, l'any passat sobre el parquet de Copa Catalunya Primera Catalana i aquest cap de setmana de primera a segona en caure per 65-59 a la pista del Cabrera.
Era el tercer partit del play-out de permanència que ho decidia tot. Els grana van desaprofitar 2 cops un avantatge de 8 punts, però van tenir l'opció d'empatar el partit tenint la possessió i perdent de 3 en els instants finals. Amb l'intent de parar el temps amb faltes, el tècnic dels grana, Andreu Cervera, creu que els àrbitres no van estar del tot encertats.
L'arbitratge, per evitar que les coses es compliquessin, pues van ser dràstics. És a dir, estaven fent les típiques faltes tàctiques per frenar el joc i les faltes, que eren faltes, no les pitaven, estaven perdent el temps. Llavors, quan tu intentes parar el temps, pues vas pujant al grau de falta. Llavors era falta no existia, només podia existir l'antiesportiva.
El Sant Nicolau consuma el descens després de quedar 11 a la fase regular i de perdre 2-1 l'eliminatòria del play-out contra el Cabrera.
I Òscar Salguero està a punt per afrontar el Mundial de Natació Adaptada de Londres del proper mes de setembre. El sabadellenc ha tornat de les sèries mundials de Berlín amb un botí de 2 plates, una en el 200 braça amb rècord d'Espanya inclòs i l'altra al 100 braça.
Que se sumen a la medalla que ja va aconseguir la setmana passada a les sèries d'Itàlia. A més del rècord d'Espanya en els 200 braça, Salguero també explica el gran resultat obtingut en la prova dels 100 metres.
El 100 braça, a diferencia de Italia, que no estuvo mal, este 100 braza me ha salido genial. He estado a una décima de mi mejor marca del europeo del año pasado y muy cerca de mi rival, que mi gran rival, que es el ruso, que es el que tiene el récord del mundo.
Salguero va quedar classificat en tots 2 casos només per darrere del rus Andrei Kalina.
I més novetats en l'estralpur natació Sabadell femení. Les germanes Ferrer emprendran camins separats. La petita de les dues, Gisela, ha decidit acceptar l'oferta del Sant Andreu, mentre que la gran, Ainara, continuarà sent la suplent sota pals de Laura Ester.
Als seus 21 anys, Ainara Ferrer complirà la seva tercera campanya consecutiva a Can Llong després de sortir cedida a l'Horta quan només en tenia 18. La portera sabadellenca és la 8ª peça confirmada de cara al pròxim curs, la 6ª de l'actual plantilla, sense comptar els reforços de Sílvia Morell i Ruta Tarinho.
I el 2013 el petit Miquel no va poder superar 3 leucèmies patides durant 7 anys i amb només 10 va morir. Des de llavors la seva família organitza un torneig de pàdel solidari a les instal·lacions del Club Tenis de Valldoreix, que enguany del 13 al 22 de juny arriba a la seva 7ª edició.
Una competició benèfica en la qual participen 400 parelles i que ja ha recaptat 156.000 euros en 6 anys. Els diners van destinats al Departament d'Investigació d'Hematologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per tal d'estudiar la toxicitat que comporta la quimioteràpia en els tractaments de leucèmia infantil. Un dels organitzadors és el bellaterrenc Marc Caballeira.
Superen els 156.000 euros i aquest any més o menys, si arribem també als 25-30.000 euros nets que donem a l'hospital, doncs estaríem quasi amb els 180.000 euros ja. I ojalà la gent que escolti això doncs facin més donacions o facin més coses així per aquestes causes, que per les investigacions malauradament hi ha poca ajuda per part dels governs.
Dijous al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, la família del Miquel explicarà la història sencera i tots els detalls d'aquest torneig Força Miquel de pàdel.
I acabem explicant que Iker Pajares ha tornat a guanyar, en aquest cas a l'Open Internacional Anyos Park d'Squash. El sabadellenc partia com a cap de sèrie número 1 un torneig de menor identitat i no va tenir problemes per endur-se el títol.
Una competició celebrada a Andorra i dotada amb 4.000 euros, però que es trobava fora del circuit PSA. Com ja va passar a Tel Aviv, Pajares es va imposar a la final al seu company d'entrenaments, l'esquaixista del Club Tenis Sabadell Edmond López, per un clar 11-7, 11-5 i 11-5.
Gràcies, Sergi.
A tu, Pau.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí, després els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.